Rentadora vella amb el quilos per euros i estalvia't 66 euros amb una rentadora LG de 9 quilos de càrrega per només 399 euros. Més renoves a la teva botiga Mediamarkt.es i a l'app.
Coordenades del 6 al 7 d'octubre. Univers, Sitges.
El metavers està de moda. Del 6 al 16 d'octubre gaudeix del millor cinema de gènere del món i de tots els seus universos al Festival de Sitges. 11 dies, 7 sales i més de 200 pel·lícules t'estan esperant. Compra les teves entrades a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors... I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'en surts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900-44-45-46. 45-46.
Una gran cursa i un gran escenari. El 16 d'octubre vine a fer el rècord a Sant Cugat i gaudeix del recorregut de la cursa de RAC 1. No t'ho pots perdre. L'Ajuntament de Sant Cugat dona suport a la cursa de RAC 1.
Bon dia, ara passa un minut de les dues. El govern espanyol destinarà 3.000 milions d'euros més a pal·liar els efectes de la crisi energètica.
En total, vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que en su conjunto van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.
Pedro Sánchez ha fet aquest anunci al Congrés. El debat que continua encara aquesta hora. El nou paquet de mesures inclou la nova tarifa regulada per les llars amb caldera comunitària, que ha de baratir la factura un 50%. També s'amplia el bo social per les famílies vulnerables.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El govern espanyol, doncs, es torna a gratar la butxaca per afrontar un hivern complicat per la guerra a Ucraïna. Sobre el terreny, l'exèrcit rus ha tornat a bombardejar 8 nou regions del país. El turc Recep Tayyip Erdogan vol aturar el vessament de sang, diu, amb un alto al foc el més aviat possible. Aquí el govern continua pressionant Junts per Catalunya per poder tirar endavant els pressupostos. Ho ha fet des del món arracó el nou conseller de Drets Socials i exconvergent Carles Campuzano.
Jo no em resisteixo a pensar que un grup parlamentari que ha elaborat uns pressupostos fa dos dies més tard els tombarà. Per tant, jo haig d'esperar que Junts estigui en aquesta discussió. I si no és així, doncs ja veurem.
Mentrestant, la CUP s'alinia amb Junts i demana una qüestió de confiança a Aragonès. El PSC, de moment, vol escoltar abans el president, però Salvador Illa ja ha deixat molt clar avui que no hi confia. Els promotors de l'Hermitage, que van haver de renunciar al museu que volien fer al Port de Barcelona, n'impulsen ara un d'immersiu a l'Hospitalet de Llobregat. En aquest cas, l'Ajuntament ha confirmat a RAC1 que veu amb bons ulls el projecte. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça s'ha quedat pràcticament sense opcions de classificar-se pels vuitens de final de la Champions després de l'empat a 3 contra l'Inter.
En un partit marcat per les errades en defensa de l'equip blaugrana, ara el Barça ja no depèn d'ell mateix per classificar-se. Haurà de guanyar els dos partits contra el Bayern de Munic i el Victoria Pilsen, però també esperar que l'Inter de Milà no passi de l'empat contra els mateixos rivals. Amb 4 jornades de la fase de grups ja disputades, ja hi ha 5 equips classificats pels vuitens de final. Ahir van aconseguir el bitllet el Bayern de Munic, que és un d'ells, però també el Bruges i el Nàpols. Tornant al Barça, aquest matí s'ha entrenat ja pensant en el clàssic de dissabte i, segons ha pogut saber RAC1, Koundé no només es recupera, sinó que serà titular al Bernabéu i, pel que fa al Madrid, el porter Courtois continua sent baixa. Avui s'ha fet o s'ha quedat al marge fent recuperació al gimnàs. El primer clàssic de la setmana, però, juga avui. Serà en la segona jornada de l'Eurolliga de bàsquet. El Barça rebrà el Madrid a 2:15 des d'un quart d'hora abans a RAC més 1.
I l'últim titular és pel temps. Avui comença una pujada de la temperatura que es farà més evident el cap de setmana. Mònica Usart, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment ja notarem aquesta tarda que pugen les temperatures amb màximes que es mouran entre els 23 i els 27 o 28 graus, però demà i al cap de setmana encara s'enfilaran més i fins i tot es poden arribar als 30 graus en alguns punts de l'interior. De nit, per això encara es mantindrà la fresca, especialment al Pirineu i també comarques interiors. I tant avui com també demà i al cap de setmana seran dies plàcids i tranquils, no s'espera pluja enlloc i el sol es combinarà estones amb bandes de núvols prims que deixaran el cel emblanquinat. I a primera hora també s'esperen algunes boires, especialment a l'interior, valls del Pirineu i també algun punt del prelitoral.
Són les 2:05.
RAC 1 migdia.
El govern espanyol aprovarà noves rebaixes de la factura del gas i la llum que han d'entrar en vigor el mes que ve. Són unes rebaixes que arribaran al 40% de les famílies. Aquest és el càlcul que fa Pedro Sánchez, que ha anunciat 3.000 milions d'euros en ajudes directes i rebaixes fiscals. Això inclou una nova factura per calderes comunitàries, també l'ampliació de les ajudes al bo social. A més, es crea una nova categoria de consumidors que podran accedir a descomptes. El president espanyol ha fet aquests anuncis en el marc d'un debat monogràfic sobre les conseqüències de la guerra a Ucraïna, que encara dura el Congrés dels Diputats. A Madrid tenim un capellà, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia, Núria. Els anuncis de Sánchez són la concreció, la lletra petita del nou pla energètic aprovat dimarts al Consell de Ministres, però que fins ara només tenia objectius genèrics. Bo social amb ampliació de llindars i potència mínima. Nova categoria per accedir a descomptes de la factura i nous descomptes per comunitats que van amb calefacció centralitzada. Descomptes que, segons el president espanyol, seran de la meitat del preu.
Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural. Vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales.
Tot això s'aprovarà dimarts que ve el Consell de Ministres i es suma els 33.000 milions d'euros que, segons Pedro Sánchez, ja ha costat la factura de la guerra, bàsicament per l'increment de preu general i específicament els del sector energètic. Moncloa encara ho ha de concretar, però l'entrada en vigor serà a partir del mes de novembre de totes aquestes noves mesures.
Un increment de preus que també afecta els carburants, el gasoil i la gasolina tornen a pujar després de 5 setmanes a la baixa. Segons l'últim butlletí petrolier, el litre de gasoil es pagarà 1 euro amb 85 cèntims i la gasolina a 1 euro amb 71. Són preus de mitjana, sense aplicar el descompte de 20 cèntims al litre. Omplir un dipòsit de 55 litres de gasolina costa més de 83 euros i el de gasoil supera els 90. A tot això, Rússia, que continua bombardejant Ucraïna, podria donar el vistiplau en unes converses de pau en el conflicte liderades per Turquia. Putin es reunirà avui amb el president turc Recep Tayyip Erdogan per escoltar les condicions en què reprendrien les negociacions. Els seus assessors asseguren que estan molt interessats a escoltar aquesta proposta d'Erdogan. En té més detalls des de Moscou, l'Abel Gallardo. Bon dia, Abel.
Bon dia. La trobada entre Putin i Erdogan serà avui en el marc d'una cimera de països asiàtics al Kazakhstan. Hi ha esperances que Putin pugui donar llum verda a la via diplomàtica si Turquia lidera les negociacions. No se sap si les converses serien per buscar l'alto foc definitiu o per trobar solucions a aspectes concrets del conflicte. De moment, en la trobada de mandataris, Erdogan ha defensat el seu paper en acords anteriors sobre l'exportació de blat i l'intercanvi de presoners.
Sempre dic que a través de la diplomàcia es pot aconseguir una pau justa. Els intensos esforços que hem fet amb les Nacions Unides i les parts per eliminar els efectes negatius de la guerra els han valorat a tot el món. El nostre objectiu és mantenir aquest impuls i garantir que el vessament de sang s'aturi tan aviat com sigui possible, tot i les dificultats que hi hagi sobre el terreny.
Cal recordar que Erdogan ha fet malabarismes polítics des de l'inici del conflicte per erigir-se com a àrbitre. Per una banda, Turquia és membre de l'OTAN i oficialment està al costat d'Ucraïna, però fins ara no ha aplicat a Rússia les sancions imposades per Europa i els Estats Units.
Gràcies, Abel. Ara són les 2:08.
RAC 1. Una mudança, l'arribada d'un fill o simplement ganes de canvi. Aquest mes és l'aniversari Schmidt. Del 3 al 31 d'octubre, gaudeix d'un 20% de descompte en els teus mobles de cuina.
Home Schmidt Home. Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
El 16 d'octubre no et perdis el concert homenatge a Hans Zimmer i John Williams a l'Auditori de Barcelona. Gaudeix de les bandes sonores més famoses dels dos genis del cinema interpretades per la Royal Film Concert Orchestra. Recorda, el 16 d'octubre, homenatge a Zimmer i Williams a l'Auditori. Venda d'entrades a auditori.cat i a taquilles. Música de qualitat amb excel·lència.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora. Si aquí en tenim de ben bo, no caldria tant d'apartament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust. Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo al cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
El Departament Científic de Vivesoy diu que són més sostenibles perquè cultivem localment. Res, que no cal portar-ho de fora, si aquí en tenim de ben bo. No caldria tant departament.
Vivesoy, l'única marca de begudes vegetals 100% de cultiu local. Més a prop, té més bon gust.
Explota, explota, m'explota!
Arriba a Barcelona, Hola Rafaela, espectacle homenatge a Rafaela Carrà. Explota, mi corazón. Dimecres 19 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala Luz de Gas. Ballarins i banda en directe. Compra la teva entrada a lacatifarroja.com.
Rolex Daytona.
Rolex Submariner.
Rolex GMT.
Rolex Explorer.
Rolex Judgemaster.
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Ara passen 12 minuts de les dues. En reprenem el repàs a l'actualitat, tornant cap al Congrés, perquè Junts per Catalunya i Esquerra hi han escenificat el trencament entre els dos partits. Junts acusa els republicans de preparar el terreny per un altre tripartit a Catalunya. Diu que prova d'això és el suport dels republicans als pressupostos de l'Estat. Esquerra, però, ha encarit avui la negociació dels comptes amb el govern espanyol. Gabriel Rufián ho condiciona a l'arxiu de les causes judicials pendents. Jordi.
Sí, Junts apuja el to i la crítica cap a Esquerra, la escenificació la fan Míriam Nogueras i Gabriel Rufián, la portaveu de Junts, ha acusat els republicans de regalar el suport a Pedro Sánchez perquè no es compleix mai amb els pressupostos de Madrid cap a Catalunya. Que això ho demostra, per exemple, la dada del 16% d'execució pressupostària al primer mitjany d'aquest 2022, que es va conèixer abans d'ahir la tarda.
Algunos también nos dijeron que cumplían los acuerdos, que jamás un nou tripartit y que jamás el Estado y el gobierno español por delante de Cataluña. Algunos han decidido dar estabilidad a aquellos que creen que un 16% es suficiente.
Gabriel Rufián d'Esquerra encara no l'ha contestada perquè no ha tornat a intervenir, però abans sí que havia advertit, abans de Míriam Nogueras, havia advertit Pedro Sánchez que més de 1.500 catalans perseguits encara per la justícia. Per totes les causes del procés, no hi ha res a negociar en aquests moments.
¿Creen que así se puede negociar algo? ¿De qué vale su palabra? No hagan esto por contentar al pueblo de Cataluña, hagan esto por su democracia.
El debat està en marxa. Pedro Sánchez no ha entrat a respondre directament Rufián amb aquesta amenaça, està intervenint en aquests moments el president espanyol, però sí que acaba de respondre sobre la baixa execució pressupostària de l'Estat de Catalunya. S'han encaixat tant Rufián com Nogueras. El president espanyol sosté que executen més que anys anteriors i que la pujada de preus generals també afecta això.
Siempre, sin duda alguna, señoría, podemos mejorar. Usted lo sabe también porque tienen consejerías de infraestructuras que están sufriendo también las consecuencias de los cuellos de botella y del alza de los precios. En el año 2022, el gobierno ha ejecutado una inversión directa de cerca de 314 millones de euros, es decir, un 38% más que el primer semestre de 2021. No diga que no mostramos voluntad.
Diu, a més, que hi ha escassetat de materials, però un altre cop no justifica'l perquè els mateixos materials sí que arriben, per exemple, a Madrid i no arriben a Catalunya.
Gràcies, Jordi. Aquí el govern insisteix a pressionar Junts perquè doni suport als pressupostos sense descartar el PSC com a pla B. El nou conseller de Drets Socials, l'exconvergent Carles Campuzano, ha fet una crida a la responsabilitat dels anteriors socis de Pere Aragonès, Marc Martínez Amat.
A Campuzano se li faria estrany que Junts acabi tombant uns pressupostos que va preparar el seu conseller d'Economia, Jaume Giró, abans d'abandonar el govern. N'ha parlat al Món a RAC1 en la primera entrevista que fa des que és en el càrrec.
Jo crec que
estem on estem. O sigui, en aquests moments estem en l'exigència, en l'apel·lació al sentit de la responsabilitat de Junts. Si això finalment no s'acaba esdevenint, que seria com molt paradoxal i sense massa sentit, doncs caldrà valorar altres escenaris, inclòs aquest d'aquí. Jo crec que no es pot tancar cap escenari.
Campuzano creu que Esquerra està fent un procés d'obertura, com el seu dia va fer Jordi Pujol, i d'aquí el seu fitxatge com a conseller i el de l'exsocialista Joaquim Nadal i l'exlíder de Podem, Gemma Ubasart. Ell es defineix com a independentista i nega que estigui a favor de deixar córrer el procés sobiranista, en contra del que l'han acusat des de Junts.
Salvador Illa, mentre se n'allarga la Mare Agonès per parlar dels pressupostos, però assegura que no hi haurà cap xec en blanc. De fet, Illa avisa que ara mateix no confia en el president, n'ha parlat a Ràdio 4.
És que és vostè el responsable de anem tard, senyor Aragonès, és que és vostè. És vostè el responsable de que s'hagi trencat un govern. La CUP li ha dit, no, vostè no compra verd. Junts per Catalunya li ha dit, no, vostè no compra verd. El PSC té un acord amb Esquerra Republicana en matèria de Catalunya, que és el que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Tampoc l'ha compra verd. Per tant, jo també tinc la credibilitat en suspens.
Qui no s'ha despenjat del tot de la negociació dels comptes és la CUP. Obre la porta a parlar-ne sempre que hi hagi temes socials i de país damunt la taula, ho ha dit la portaveu del secretariat, Maria Sirvent.
Nosaltres sempre estem disposades a parlar en base a un programa polític, no a d'altres coses, sinó en base a un programa polític i a unes propostes que facin avançar aquest país en termes socials i nacionals.
Tot i això auguren un recorregut curt al govern en solitari, parlen de legislatura esgotada. I l'ANC acamparà aquest cap de setmana a la plaça Catalunya de Barcelona per denunciar la causa general contra l'independentisme. Ho fa coincidint amb el 5è aniversari de l'empresonament dels Jordis. La idea és aconseguir que la persecució policial es debati al Parlament i que el cas acabi arribant al Consell d'Europa. Sílvia Solanes.
Tot plegat s'emmarca dins de la nova campanya de l'ANC que han batejat Nosaltres acusem la justícia espanyola. El tret d'inici serà dissabte al migdia amb una acampada de 2 dies a plaça Catalunya. Busquen suports per instar el Parlament a crear una comissió d'investigació sobre la causa general de la justícia espanyola contra el moviment independentista. Ho ha explicat el vicepresident de l'ANC, Jordi Pessa Rodona.
No sols parlem dels tribunals espanyols, Constitucional, el Suprem, etc., i també tots aquests jutjats de primera instància que estan perseguint a independentistes, i no sols per la llibertat d'expressió, sinó moltes vegades amb delictes fins i tot inventats.
L'ANC també es critica amb el govern per personar-se com a acusació privada en persones que van protestar, i així ho recull el manifest d'aquesta campanya. L'objectiu final és fer arribar l'informe que surti del Parlament al Consell d'Europa.
RAC 1 migdia.
La xifra de víctimes de violència masclista va pujar gairebé un 7% a Catalunya el segon trimestre d'aquest any. Entre abril i juny, més de 5.700 dones van denunciar algun tipus d'agressió, o el que és el mateix, se'n denuncien 64 cada dia, o del Martínez.
Les dades són de l'Observatori contra la Violència Masclista del Consell General del Poder Judicial, que avui ha presentat l'últim informe. Les xifres constaten que el percentatge de dones catalanes que ha denunciat algun cas de violència masclista ja representa el 14,4%. És gairebé un punt més que ara fa un any. Catalunya és el quart territori de l'Estat on més denúncies es van presentar, només per darrere del País Valencià, Madrid i Andalusia, que lidera els registres amb gairebé 10.000 denúncies en només 3 mesos. Una altra de les dades destacades de l'informe és que Catalunya és el territori on més ordres de protecció es deneguen, només empatada amb Madrid. Els jutjats en rebutgen més de la meitat, un 55%. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, creu que cal repensar el Codi Penal.
Que caldria una revisió profunda de com s'entenen les ordres de protecció, perquè si han de ser de protecció, no poden ser només reactives. I el model actual és d'una ordre de protecció reactiva que perd la seva raó de ser. S'haurien de poder activar perquè realment funcionin com a prevenció, no només quan el risc ja és molt imminent.
Verge creu que l'increment de les dades s'explica perquè durant la pandèmia moltes dones van tenir més complicat denunciar i també perquè ara hi ha víctimes que se senten més acompanyades per les institucions.
L'acusada d'induir el parricida de Vilanova i la Geltrú a matar el seu pare assegurava pocs dies després del crim que estava tranquil·la perquè els Mossos havien detingut el culpable. En una conversa enregistrada li deia a la seva mare que se sentia enganyada pel seu amic perquè mai hauria pensat que seria capaç d'assassinar algú. Tot plegat s'ha pogut escoltar en una nova sessió d'un judici que encara ja la recta final, l'Audiència de Barcelona. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia, avui és el torn de la prova documental, documents amb converses escrites de WhatsApp que els funcionaris del TSJ han hagut de llegir com si fos el guió d'una obra de teatre, i àudios de converses de telèfon entre l'acusada, l'Alba i la seva mare. Unes converses enregistrades per la policia dies després del crim, quan els investigadors ja sospitaven que la història que envolta l'assassinat del pare de l'Ismael és molt més complexa del que sembla. L'Alba li explica a la seva mare que està tranquil·la perquè han detingut l'Ismael, tot i que no han entén per què la policia vol saber més coses, si ja té clar qui és l'autor de l'assassinat.
Por una parte estoy tranquila, porque al menos se ha descubierto, digamos, la verdad, y está cerrado, y bueno, estoy tranquila en el sentido de que, bueno, tranquila, me jode, porque me jode que yo qué sé, ¿sabes? Me siento un poquito engañada por el mismo, porque tanta confianza que ya que tenía...
Abans ha declarat un metge psiquiatre que ha explicat que l'Alba no té una malaltia psiquiàtrica tipificada. Sí que ha dit que el seu nivell intel·lectual és baix, però que això és perfectament compatible amb participar en jocs de rol o inventar-se històries com la de la trama parapolicial o la xicota fictícia embarassada de forma virtual.
Encara en l'àmbit judicial, el director de seguretat de DIF assenyala el maquinista del tren com a únic responsable de l'accident de l'Àlvia a Santiago de Compostela l'any 2013, que va deixar 80 morts. Finalment, avui ha declarat el judici que està en marxa a Galícia des de la setmana passada i ha defensat que la infraestructura de les vies complia estrictament la normativa. Està seguint aquest judici l'Arnau Mañé. Arnau, bon dia.
Bon dia. Aquest matí ha estat el torn del segon acusat, el que era responsable de seguretat de DIF durant l'accident. Andrés Cortavitarte considera que va ser un error humà del maquinista i descarta una negligència en els sistemes de control. De fet, assegura que la infraestructura complia estrictament la normativa d'aquell moment i assenyala una trucada del maquinista com a causant del descarrilament.
Lo que es impensable es que alguien en el sitio más importante de una línea pues esté diciéndole al tren, oye, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y sin embargo, estoy distrayendo, hablando por teléfono, 100 segundos. En una conversación de algo que va a ocurrir hora y media después.
En el moment de l'accident, el tren Alvia anava a 191 km per hora, en un revolt on, com a molt, es podia anar a 80. De fet, el director de seguretat assegura que les vies estaven pensades per aguantar un repunt accidental de la velocitat fins a 160, però no tant com va ser el cas.
Les 2:21 minuts, els Mossos d'Esquadra han desarticulat a les cases del canal Delta de l'Ebre un grup criminal que feia servir barques de pescadors per descarregar l'haixix. La droga venia del Marroc i arribava fins al port camuflada les barques. De fet, pescaven i venien peix per mirar de passar desapercebuts, però portaven molt poc material a la llotja. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, va ser justament la poca quantitat de peix que venien a la llotja de pescadors, tenint en compte sobretot la mida de les seves barques, el que va encendre les sospites. Tot i que no eren pescadors habituals de la confraria de les cases del Canà, eren pescadors professionals que havien pescat abans a Deltebre i a Gandia. Els Mossos alerten que estan davant d'un canvi de paradigma, perquè mai abans el tràfic d'haixís per la costa del Delta de l'Ebre s'havia fet amb gent arrelada al territori i fent servir, a més, un ofici com el dels pescadors i les seves barques. El sergent dels Mossos d'Esquadra, Àngel Saldanya, al capdavant de l'anomenada Operació d'Àrsena, explica aquest canvi de paradigma.
Trobem davant un nou sistema de desembarcament, un nou sistema de desembarcament que se basa segurament en la multitud d'embarcacions petites per tot el territori que van desembarcant aquest tipus de substància.
Dels tres detinguts, tres homes de 37 a 41 anys, dos ja han ingressat a la presó.
RAC 1 migdia.
Les persones que han passat el Covid poden mantenir anticossos gairebé 2 anys després de la infecció. Ho assegura un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que durant 20 mesos ha seguit 250 sanitaris que es van contagiar en la primera onada. Ara bé, els investigadors desconeixen si al cap de tant de temps hi ha prou anticossos per evitar reinfectar-se, Laia Colomer.
Els investigadors van seguir sanitaris que van passar la malaltia amb símptomes perquè és quan es genera més protecció. Tot i que amb el pas del temps els anticossos van anar a la baixa, al cap de 20 mesos encara en tenien. Ara bé, la investigadora principal de l'estudi, Carrota Dobaño, explica RAC1 que la gran pregunta és saber si poden protegir d'una nova infecció, perquè l'estudi es va fer abans de la variant Omicron.
Que també sabem que les noves variants, a mesura que anaven apareixent, tenen la capacitat d'avair la resposta immune, i llavors si ja no tens molts anticossos, doncs tens la possibilitat de tornar-te a reinfectar. I tot això abans d'Omicron, que segurament durant aquest any es veurà que hi ha més gent que ha estat reinfectada.
Per això els investigadors recomanen vacunar-se tot i haver passat la malaltia. De fet, els sanitaris estudiats que ho havien fet tenien molts més anticossos que els que no.
A Europa els contagis comencen a créixer, especialment a Alemanya, on la incidència acumulada supera els 700 casos per cada 100.000 habitants. L'investigador del Biocomsc, Daniel López Codina, ha explicat al món a RAC1 que Catalunya no té ni de bon tros aquestes xifres.
Estem en el millor moment nosaltres, estem en el moment en tenim menys UCIs ocupades en aquests moments, on l'hospitalització té el valor més baix. No és inviable que augmenti la incidència, que augmentin les hospitalitzacions les properes setmanes. Això és raonable, ho estem començant a veure, però estem molt lluny d'una situació que ens hagi de preocupar enormement, evidentment.
Segons López Codina, una de les explicacions és que aquí hi ha molta més gent vacunada. Menjar massa ultraprocessats durant l'embaràs afecta el llenguatge dels infants. Per exemple, begudes ensucrades o patates xips. Ho assegura un estudi de l'Institut de Recerca Pere Virgili, que va estudiar prop de 2.000 mares i els seus fills. Els investigadors apunten que aquest tipus d'alimentació no aporta els nutrients suficients a l'embrió laia.
Primer es va demanar a les mares quin era el seu tipus d'alimentació. Al cap d'uns anys, quan els infants ja en tenien 5, se'ls van analitzar les seves habilitats lingüístiques. Va ser aquí quan els investigadors van observar com els fills de mares que havien menjat massa ultraprocessats durant l'embaràs, fins a un 18% de tota la seva dieta, tenien més dificultats en el raonament i la fluïdesa verbal. L'investigador principal, Jordi Julvez, explica a RAC1 que una bona alimentació és vital en el desenvolupament del sistema nerviós central.
Si això ho substitueixes amb aliments de baixa qualitat, el que estàs fent és que aquell nano tingui un desenvolupament del seu sistema nerviós, el seu cervell, menys idoni del que l'hagués tingut un nen amb una dieta, amb una mare amb una dieta més sana.
L'estudi també ha comprovat com l'alimentació també va per classes. Les dones de col·lectius més vulnerables són les que menjaven més ultraprocessats.
Ho hem dit en començar, els promotors de l'Hermitage volen fer un museu immersiu a l'Hospitalet de Llobregat que es dirà Factory Museum. Fons de l'Ajuntament han confirmat a RAC1 que la proposta és sobre la taula, que és benvinguda i que la idea és que el nou museu s'ubiqui a l'antiga fàbrica en Godoy Trias, un edifici modernista protegit situat prop de la fira i de moment en desús, Montse Martí.
Ho ha avançat la Vanguardia, la major part dels promotors de l'Hermitage han presentat aquest nou projecte a la Junta de Govern de l'Hospitalet. Fons de l'Ajuntament insisteixen que es tracta d'un projecte diferent al polèmic Hermitage, que es volia fer a Barcelona. Es preveu una inversió de 50 milions d'euros per rehabilitar la fàbrica. El nou museu acolliria exposicions immersives històriques i contemporànies amb art físic i digital, a més d'un centre de recerca i espais destinats als artistes. Segons els plans dels promotors, la rehabilitació aniria a càrrec del prestigiós estudi d'Olot, RCR Arquitectes, que el 2017 va guanyar el Premi Pulitzer. A l'espai on s'ha d'ubicar aquest nou museu hi havia d'anar el Centre Europeu de Desenvolupament i Promoció de la Medicina Tradicional Xinesa. El projecte es va acordar el 2017, però no va tirar endavant i l'Ajuntament ja l'ha descartat completament. Ara s'obrirà un nou procés de licitació pública per l'espai en què poden concórrer altres projectes. De moment, fons de l'Ajuntament asseguren que no hi ha cap altre candidat a banda de la proposta de Factory Museum.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3 minuts i arribarem a 2:45. El Barça diu pràcticament adéu a la Champions després d'empatar 3 contra l'Inter de Milà. Els esperaugrana, Xavi, ja no depenen d'ells mateixos per passar 8 anys de final.
No només hauran de guanyar els partits que li queden contra el Bayern a casa i al camp del Victoria Pilsen, sinó que, a més, hauran d'esperar que l'Inter no guanyi cap dels dos partits contra els mateixos rivals. En resum, el Barça torna a estar contra les cordes a la màxima competició continental i sembla abocat per segona temporada consecutiva a disputar l'Europa League.
És una patacada molt, molt, molt dolorosa des del punt de vista esportiu, sobretot des del punt de vista esportiu i també des del punt de vista econòmic. S'han fet esforços descomunals des d'un punt de vista econòmic per reforçar l'equip, per portar talent en totes les línies del terreny de joc i que d'aquesta manera l'equip fos molt més competitiu a Europa i es pogués classificar com a mínim fins als 8ens de final de la Lliga de Campions. I pinta que aquesta temporada també l'únic títol europeu que podrà aspirar l'equip és a l'Europa League. Estem parlant d'un d'aquells pals que fan molt mal. Malgrat que avui segurament és un dia difícil de dir-ho, jo continuo confiant en aquest entrenador, en aquest cos tècnic i en aquesta plantilla. Que s'han de millorar moltes coses, sí. Que hi ha futbolistes que no estan al nivell que es mereix el Barça, sobretot a Europa, també. Però que s'està començant a construir alguna cosa que ens donarà alegries més d'hora que tard. Estic convençut que sí.
Les errades en defensa van condemnar el Barça i deixen l'equip, efectivament, tocadíssim i té pocs dies per recuperar-se perquè diumenge, d'aquí a només 3 dies, per tant, ve el clàssic al Bernabéu. Ara parlarem de les conseqüències de l'empat contra l'Inter i de com s'ha llevat la plantilla, però abans, referit a aquest clàssic del Bernabéu,
Condé estarà disponible. De fet, l'equip s'ha entrenat aquest matí amb la novetat del francès. Una excel·lent notícia, doncs, de cara a l'11 del Clàssic. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, sí, us ho ha avançat RAC1. Condé jugarà de titular al Clàssic del Bernabéu. El francès ja s'ha exercitat amb el grup amb aquesta intenció, ser a l'11 d'inici aquest diumenge. Al Barça consideren que s'ha de prendre el risc donades les circumstàncies que travessa l'equip. Condé està deixant enrere la lesió que va fer-se al bíceps femoral de la cuixa esquerra en França el 23 de setembre i se li van pronosticar de 3 a 4 setmanes de baixa. Aquest dissabte se n'hauran complert 3. Les sensacions que ha tingut, però fins ara, han estat bones en el camí de la recuperació i per això la intenció ara mateix, insistim, és que jugui el Clàssic de titular.
I ara sí, Marta, avui és dia per parlar de conseqüències, de saber mesurar com queda l'equip després de l'empat d'ahir contra l'Inter i, per tant, d'aquestes poques possibilitats de continuar viu a la Lliga de Campions. Anem, si et sembla, a dos vessants. Comencem per com s'encaixa esportivament la situació a la Champions, és a dir, com està l'equip l'endemà a la Ciutat Esportiva.
Doncs la decepció és enorme i costarà de digerir, és evident. Sabien que després de la derrota al Giuseppe Meazza a l'escenari se'ls estava posant molt difícil, però el cop d'ahir és molt dur a nivell emocional, a nivell anímic. Hi ha gent molt jove que tenia moltes ganes de treure's l'espineta de l'any passat i tornar-se a trobar a les mateixes circumstàncies ara, doncs se'ls fa difícil d'assumir. La muntanya fa molta pujada en un moment molt prematur de la temporada. Sobretot la conclusió allà dins és que els errors defensius són els que van condemnar l'equip, errors incomprensibles en l'elit futbolística i que a Europa et maten. L'empipada i la frustració en aquest aspecte és el que ho resumeix tot, però mirant enrere també recorden l'arbitratge de Milà i l'oportunitat perduda de Munic i tornar de l'aturada per seleccions amb tantes baixes clau per al sistema de Xavi. El còctel de factors avui es fa difícil de suportar i més tenint en compte la pressió que té Xavi i el seu staff per la inversió econòmica arriscada de les palanques per millorar les prestacions de la plantilla.
Aquesta és la lectura que es fa des de dins del vestidor, però i a nivell institucional, Marta?
Fonts de la directiva admeten una evidència, que estan digerint un cop que no s'esperaven aquestes alçades de la temporada. El president Joan Laporta va passar molts nervis ahir a la llotja del Camp Nou veient com el precipici cap a l'Europa League tornava a convertir-se pràcticament en un fet després de tots els esforços fets a l'estiu amb la venda d'actius. El president va prendre molts riscos per obtenir resultats esportius a curt termini i el càstig de tornar a quedar fora de la Champions a la fase de grups no entrava en els plans. Pel que fa a l'apartat econòmic, des del club insisteixen en els 12 milions que es deixaran d'ingressar perquè el pressupost està fixat a arribar com a mínim als quarts de final. En realitat, sobre el paper, amb les xifres de la UEFA, són més de 20 milions, però des del club ja hi resten els bonus contemplats en els contractes dels jugadors. Això sí, també reconeixen que hi ha intangibles, com l'impacte negatiu a nivell d'imatge, la venda d'entrades, patrocinis i màrqueting, que no es poden calcular. El cop econòmic, per segon any consecutiu, i amb Montjuïc a l'horitzó, és preocupant i a la zona noble del club no se n'amaguen.
Tot plegat després d'una altra mala nit europea que, veient les cares dels jugadors i de Xavi Hernández, sentint-los també en el postpartit, és evident que l'equip queda tocat. Marta, repassem què van dir després del desastre.
Començarem sentint l'entrenador, un Xavi molt tocat a la sala de premsa, assumint la realitat. Després d'un final boig, les cares dels jugadors eren de desastre consumat, igual com la de Xavi, que s'havia desesperat després de veure com a la segona part l'equip llançava a la paperera la feina feta al primer temps. L'entrenador, atrevit amb un plantejament molt ofensiu, va assumir la seva responsabilitat, però va subratllar el context dur de la competició.
Això és cruel, perquè ho tens tu a les mans i ho acabes pagant, no? Bé, hem de seguir, queda la Lliga, queda la Copa, queda la Supercopa i veurem a Europa doncs, el que ens depara, no? Però és cruel, avui és cruel, sí. És una realitat que tornem a afrontar-la gairebé com l'any passat, però hem de seguir.
I també va apuntar, sense dir noms, els errors individuals dels assenyalats Piqué, especialment condemnatori a l'1-1 i Busquets.
Aquell error puntual del primer gol ens fa d'alguna manera venir-nos una mica avall mentalment. El segon també és un error que no pot passar en aquest tipus de competició, en l'elit del futbol. Aquests errors es paguen cars, no?
Per això aquesta eliminació virtual encara li fa més mal que la viscuda la temporada passada.
Así como el año pasado tenía la sensación que no nos daba, porque no llegábamos, fuimos a Múnich y eso fue un suplicio prácticamente el año pasado, ¿no? Pero este año no. Este año han sido errores nuestros. O sea, lo dejas escapar tú. Sí, hay que ser autocríticos, pero creo que hay una mejora del año pasado a este, ¿no? Y es la realidad, pero este año no. Este año ha sido por fallos nuestros. Y casi te diría que hasta duele más.
En calent a la gespa, Busquets va arribar a parlar de caos.
Sí que es verdad que parece que cuando nos meten un gol es un caos, ¿no? Quedaban muchos partidos, muchos minutos y lo hemos intentado, pero como te he dicho antes, eso ha sido un plus para ellos y todo lo contrario para nosotros, que quizás no hemos estado ni lo preciso ni lo bien colocado tácticamente y de ahí sus contras.
I també va mirar enrere Lewandowski, conscient que el que va condemnar-los van ser els errors defensius.
Teníem tantes ganes de marcar més gols que ens hem oblidat de la defensa i dels contraatacs del nostre rival. L'Inter ens entrava amb molta facilitat a la porteria i ens creava moltes situacions de perill. A més, hem tingut moltes lesions a l'equip i no és fàcil canviar sempre l'alineació.
Xavi, que va demanar perdó a l'afició, va admetre que potser el procés a Europa és més llarg del que es pensaven.
Gràcies, Marta. Ara toca aixecar-se. A 3 dies, ho dèiem, de cara al Clàssic, o per poder preparar aquest Madrid-Barça de diumenge, centrar-se en la Lliga, veurem què passa amb Europa, però tot apunta, efectivament, que el Barça haurà d'acabar jugant l'Europa League, perquè s'allunya dels vuitens de final. Recordem-ho, el Barça ha de guanyar els 2 partits que li queden i esperar que l'Inter no passi de l'empat en les últimes 2 jornades. I en el proper partit, a més, l'Inter rebrà el Victoria Pilsen. De fet, els italians jugaran a 7:15. Per tant, el Barça ja sabrà si encara té opcions de ser als vuitens de final abans de començar el seu partit contra el Bayern de Múnich al Camp Nou. Estem parlant del proper 26 d'octubre. Sentim ara com han valorat el món a RAC1 l'empat d'ahir al Camp Nou i les conseqüències que pot tenir en Robert Moreno, Santi Nolla i el Santi Segurola.
El plantejament de Xavi és el mateix, però no és el mateix, perquè el 3-4-3 que fa servir l'altre dia era un i el d'ahir era un altre. Ahir hi havia molts jugadors per davant de la pilota, amb el que això comporta, riscos. Hi havia cert nerviosisme, es considerava com una final, i l'enfoc que veus amb l'equip és de que semblava que si a la primera part ja no guanyaves 3-0 s'acabava el món, i això provoca, quan prens riscos d'aquest tipus, que a la contra, un equip com l'Inter, que estem parlant de l'Inter, que no ens va guanyar el Victoria Pilsen o un equip qualsevol, aquest equip fa 2 anys va guanyar la Lliga Itàlia, ara va de ser, però fa 2 anys va guanyar la Lliga Itàlia. És un equip amb molt bons jugadors, diversos internacionals, Lautaro, que el volien fitxar aquí fa no molt, ¿vale? És un molt bon equip, ¿vale? Entres amb aquest caos que estaven dient ells i que aquí jo crec que l'únic entrenador que es troba a gust en el caos és el que guanya.
Un exemple molt clar d'un fracàs estrepitós. O sigui, a veure, el Barça no pot estar 2 anys a l'Europa League. El que afecta això al club és brutal, no només esportivament, econòmicament, institucionalment, el que afecta el que és la marca i el que afecta un projecte de futur. O sigui, això és un autèntic fracàs. Es produeix per la sobreexcitació, es produeix, jo crec que perquè segurament el Barça encara... Jo pensava el dia de... O sigui, ahir sabrem quin és el nivell. El nivell Europa és fluix.
I Laporta dejó que Xavi, que no era su primera elección, era más que un entrenador, era un referente, un mito del barcelonismo. Pero yo creo que esa situación se ha cambiado. Laporta dirá, mira, yo te he puesto el mejor equipo posible, con la mayor inversión posible, en un momento delicadísimo, y ahora te toca a ti. Y así es el juego de poder del fútbol. Creo que es una situación muy difícil, creo que va a afectar, o que puede afectar, hasta la estructura societaria del Barça. No se puede permitir otro año más o 2 años más en estas circunstancias, porque hay gente, toda esta gente que ha puesto 800 millones, estará preguntándose qué está pasando con todo eso y a dónde van sus inversiones. Y es una situación que afecta a todo y afecta también, yo creo, que a la voluntad del equipo. Es un momento... francamente, muy, muy desagradable para el Barça.
RAC 1 migdia.
Grup del Barça. Repassem ara com queda la fase de grups després de la 4ª jornada. A banda del Bayern de Múnich, 2 equips més van aconseguir ahir el seu bitllet per als vuitens de final. Són el Bruges i el Nàpols. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Bruges va empatar al Metropolitano i serà a la següent ronda. En canvi, a l'Atlètic de Madrid se li complica la classificació.
Sí, els flamencs van aconseguir arrencar un empat a 0 al camp de l'Atlético i ja tenen la classificació a la butxaca, tot i que encara no saben si seran primers o segons de grup. Un Bruges que fins ahir havia guanyat els 3 primers partits i amb aquest empat suma 10 punts, 6 més que l'Atlético, que en té 4 en 4 partits. Els matalassers són tercers després que ahir no poguessin superar en 90 minuts el porter Mignolet, que va fer un autèntic recital d'aturades i que, per cert, de moment no han queixat cap gol encara en tot el que portem de Champions. Tot i el resultat, el Cholo Simeone no estava gens descontent amb l'actuació dels seus.
Hicimos para mí un partido muy bueno, de los mejores de esta temporada, por ritmo, por intensidad, por el rival, por la necesidad, por la tranquilidad de no volvernos locos y perder el orden en esa búsqueda de ganar el partido. Y creo que hay un montón de cosas buenas que se vieron. Está claro que el gol no llegó, pero bueno, los porteros están para parar.
És obvi que l'Atlético torna a estar en una situació delicada i el que necessiten ara és guanyar els dos partits que els queden per ser a vuitens. Simeone es mostrava igualment optimista de les seves opcions i amb l'esperança de classificar-se i a partir d'aquí competir millor.
Llevamos temporadas que nos está costando entrar en octavo de final. Después cuando entramos en octavo de final como que el equipo compite mejor en esos partidos de duelos. Pero sí es verdad que los números no mienten, que nos está costando mucho todo lo que sea el camino a octavo de final.
Aquests dos partits que els queden, per cert, són primer davant el Cuel, Bayer Leverkusen a casa, i després el camp del Porto, en el que serà una autèntica final per acabar amb la fase de grups. Els portuguesos són ara segons, amb 6 punts, 2 més que els matalassers, després de golejar ahir el conjunt alemany per 0-3 en el debut, per cert, de Xavi Alonso a la banqueta de Leverkusen.
I l'altre equip ja classificat és el Nàpols, que ahir va guanyar 4-2 l'Ajax. En l'altre partit del grup van veure la golejada de la jornada. El Liverpool va guanyar 1-7 al camp del Rangers. Amb aquests resultats, el Nàpols encapçala el grup amb 12 punts, seguit del Liverpool, que en té 9, l'Ajax és tercer amb 3 i el Rangers tanca el grup sense puntuar. El Liverpool, doncs, també té a tocar la classificació perquè només li caldrà sumar un punt més. Propera jornada, Nàpols-Rangers i Liverpool-Ajax, i en canvi, el grup D queda del tot obert, fins al punt que tots quatre equips tenen opcions de ser primer, però també últims de grup. Resultats d'ahir: Tottenham 3, Eintracht de Frankfurt 2 i Sporting de Portugal 0, Marsella 2. A la classificació, Tottenham és líder amb 7 punts, seguit del Marsella i l'Sporting amb 6, i l'Eintracht és cué amb 4 punts. I avui es tanca la quarta jornada de la fase de grups de l'Europa League, també de la Conference, pel que fa als dos equips espanyols o de la Lliga Espanyola que disputen l'Europa League. Tots dos juguen a casa, a 6:45 Betis-Roma i a 9:00 Real Societat-Sheriff. Tant els andalusos com els bascos en tenen prou amb l'empat per passar ronda, i a la Conference League el Villarreal visita l'Àustria de Viena a 6:45 de la tarda. I també els cal només sumar un punt més. Més coses, deixem de banda un moment al vessant esportiu. Parlem del Barça, o tornem a parlar del Barça, que dilluns tornarà als jutjats pel cas Neymar 2, relacionat amb el seu fitxatge del Santos l'any 2013. En aquest sentit, l'acusació particular ha presentat aquest matí els seus arguments i ha reiterat la seva intenció de demanar penes de presó, tant per Sandro Rosell com per Josep Maria Bartomeu. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Si recordem que l'acusació particular és l'empresa brasilera Disc, que el 2013 tenia el 40% dels drets econòmics de Neymar, i que a partir de dilluns a l'Audiència de Barcelona intentarà convèncer la justícia perquè a Rosell i a Bartomeu els caïn 5 anys de presó i 195 milions d'euros de multa per la seva participació en el traspàs. Ho ha dit un dels advocats de l'acusació, Paulo Nasser.
Se pide pena de 5 años de prisión, también 7 años y 6 meses y un día de inhabilitación especial para el ejercicio de la función de directivo, multa del triple del beneficio económico que asciende a 195 millones de euros y, claro, también su parte del pago de la indemnización que busca DIS en este procedimiento.
Aquesta indemnització, per cert, que demana DIS és de 35 milions d'euros per danys i perjudicis. Però de què se'ls acusa concretament? Resposta ràpida: d'estafar-los. Resposta més concreta: de corrupció entre particulars i estafa per contracte simulat, perquè DIS denuncia que no va rebre el que li corresponia en el traspàs de Neymar, que ha dit que està valorat en 82 milions d'euros.
Consideramos que el presidente en aquel momento y el vicepresidente han firmado los contratos, han participado activamente de los hechos que se han investigado y por lo tanto creemos que tanto uno como el otro son responsables por lo que pasó en 2011 y lo que pasó en 2013.
L'acusació particular també demana 5 anys de presó per Neymar i una inhabilitació mentre duri la condemna, però tenint en compte la velocitat de la justícia en precedents anteriors, no sembla que això hagi d'afectar la participació del brasiler al Mundial.
Tornem a pilota, ens centrem ara en la novena jornada de Lliga, la primera divisió, que començarà divendres. Ara bé, el partit estrella, no cal dir-ho, és el clàssic, el Barça-Madrid de diumenge. Ja us deia en fons minuts que el Barça l'afronta amb la novetat de Koundé i, en canvi, el Madrid encara té el dubte de si podrà reaparèixer o no el porter Courtois. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia, sí. Avui el Real Madrid s'ha entrenat després d'un dia de festa que Ancelotti els va donar després de jugar contra el Shakhtar i aconseguir classificar-se pels vuitens de final de la Champions. Rüdiger i Courtois són els dos grans dubtes de cara a diumenge. L'entitat madridista encara té el dubte del porter per aquest partit, cosa que hauria d'aclarir en breu. El porter belga no s'ha entrenat avui com s'esperava i falten 3 dies, com dius, pel partit. L'absència de Courtois s'està allargant més del que s'esperava, tot i que no vol dir que estigui encara descartat. La decisió final dependrà de les seves sensacions i de les recomanacions dels metges. En cas de no veure's el 100%, encara no forçarà. Recordem que té afectat el nervi ciàtic i durant les pròximes hores haurien de prendre una decisió. En el cas de Rüdiger, tampoc no s'ha entrenat per precaució, ho ha fet al gimnàs. Hem vist com va rebre 20 punts de sutura al front per una topada en el partit de Champions de fa 2 dies i avui no ha saltat a la gespa de Valdebebas. Per tant, continua sent dubte. Ceballos, en el seu cas, ha estat la tercera baixa de l'entrenament d'avui. Recordem estar lesionat als isquiotibials. Demà a les 11, el Real Madrid tornarà a entrenar-se. Sí que podem confirmar que l'àrbitre del clàssic serà Sánchez Martínez amb Hernández al bar.
Edu de Batlle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
L'Espanyol, de la seva banda, mira amb optimisme el partit també de diumenge, en aquest cas contra el Valladolid, entre d'altres coses perquè, si tot va bé, sap que podrà comptar amb Sergi Darder.
Exacte, el capità blanquiblau va acabar el partit de diumenge a Cádiz amb una sobrecàrrega, però evoluciona bé i arribarà bé a diumenge. Fins llavors no hi ha cap entrebanc. Avui ha parlat en roda de premsa precisament l'home que li ha cedit la capitania del primer equip aquest any a Darder. És l'uruguaià Leandro Cabrera, que ha fet una reflexió interessant quan li han preguntat per què va cedir la capitania. Cabrera.
Como canterano, como creo que jugador valioso en todos los sentidos, jugador muy querido por la gente del Español, que aparte entiende muy bien lo que es ser perico, creo que más que cualquiera de los que venimos de afuera, creo que era él. O sea, lo sentía así. Así se lo hice saber a Sergi primero y después se lo hice saber al míster, que creo que en líneas generales era lo mejor para el Español.
En el rosari d'errades individuals que ha comès l'Espanyol en aquest tram inicial de Lliga, Cabrera ha estat assenyalat més d'un dia, especialment a la derrota a casa 2-3 contra el Sevilla. Avui li han preguntat a l'uruguaià si ha sentit d'assenyalat per les seves errades. Ha contestat això.
Sinceramente no, porque no he leído ni mirado nada en absoluto. Obviamente sí que me sentí señalado puntualmente el día de Sevilla. Por prensa, por afición en redes sociales, no, porque no lo vi. Entonces, puede que haya pasado, pero no, por suerte no, no lo recibí.
Doncs aquestes eren les reflexions. Per primer cop aquesta temporada, Lele Cabrera. Avui un entrenament més, ja diem, pendents de que Darder no es torci la seva bona evolució aquesta setmana per jugar diumenge contra el Valladolid.
Per tant, Barça i Espanyol juguen diumenge. El primer català en entrar en joc serà el Girona dissabte a casa, rebent el Cádiz a partir de les 2 del migdia. Precisament ara l'Speaker ens explica la resta del futbol.
El Barça ha posat a la venda les entrades, de moment només pels socis, pel partit de la Champions femenina entre el Barça i el Bayern de Munic, que jugarà al Camp Nou el dia 24 de novembre. Encara el femení, per cert, hi vam saber el canvi d'horari del pròxim partit de Lliga de les Blaugrana contra l'Atlètic Club d'aquest dissabte. L'han avançat i es jugarà finalment a 6:15 de la tarda a Lezama. Tot plegat el mateix dia que l'estat de Reims ha destituït el català Òscar García com a entrenador després d'un any i mig en el càrrec. Una decisió que arriba amb l'equip a la part baixa però fora del descens i després de treure un valuós empat contra el PSG en el darrer partit, tot i que ell se'l va perdre, ja que va haver de viatjar a Barcelona per motius personals. Precisament el seu assistent, William Steele, es farà ara càrrec de l'equip.
RAC 1.
Oh, quins panellets.
Són de calçots i de capipota.
Potser massa nostrats, no?
És broma, són els de sempre.
Té, una cosa encara més nostrada.
La grossa de la castanyada. 28 d'octubre, 9 sorteig de la grossa especial La Castanyada. 10 premis de 100.000 euros i més de 300.000 bitllets guanyadors.
Loteries de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials.
Jugar amb responsabilitat és guanyar, i només si ets major d'edat.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si et passa res, t'avisen abans de 29 segons i truquen per tu a la policia, si cal. Tarden menys que tu a decidir si agafes o no la jaqueta de mig temps. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per només 14,90 euros al mes durant 3 mesos, contractant-la fins al 16 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Plaques solars, energia verda... Però amb qui fer-ho amb garanties?
Amb qui sempre has confiat.
Com?
Ara, Bonpreu Esclat Energia t'assessora i t'ho instal·la a la teva teulada.
Bonpreu Esclat Energia, també amb l'energia solar.
I tant! Autogestiona el teu consum al millor preu i col·labora amb un món més sostenible. Entra a bonpreuesclat.energia i estalvia.
Cinc minuts passant de 3:45, obrim ja plana poliesportiva parlant de la gran cita esportiva d'aquest dijous, que la tenim al món del bàsquet, el Barça-Real Madrid, al Palau Blaugrana, segon assalt de la temporada entre els dos grans del bàsquet espanyol. Serà un bon moment, a més, per començar a ofegar les penes després de l'empat ahir a la Champions de futbol. Esperem. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia. És efectivament el segon clàssic de la temporada després del de la Supercopa. Mai havia arribat tan aviat com ho fa ara a Europa, just a la jornada número 2 a l'Eurolliga. Un partit que, a banda de servir per pulsar l'ambient del barcelonisme després del que va passar ahir al futbol, ha de servir per veure quina és la dinàmica de l'equip. El Barça ve d'uns dies irregulars, havent de remuntar contra Baskonia, superat amb l'Olympiacos, això sí, molt sòlid contra el Fuenlabrada aquest últim cap de setmana. A la prèvia, Serena Sijasikevičius va reconèixer que el Barça ja té un punt de pressió per no veure's amb un 0-2 només començar i un calendari terrorífic per endavant. Però on el lituà posa el focus és en la millora de les prestacions de l'equip.
Está claro que necesitamos mejorar y mucho. Claro, en Barça siempre hay que ganar, pero para mí lo más importante es si realmente estamos dando pasos adelante, si estamos haciendo cosas mejor, y yo creo que con el tiempo vamos a hacer mejor, estoy seguro de esto.
En relació amb els blancs, la veritat és que els números són fluixos darrerament. 5 derrotes en els últims 6 enfrontaments, els 3 de la final ACB, a la Final Four i a la Supercopa amb el Madrid. Un Madrid que es va estrenar amb una treballada victòria la setmana passada a la pista del Panathinaikos a l'Eurolliga i que encara no ha perdut aquesta temporada. 6 victòries en 6 partits oficials en el total de les 3 competicions que ha jugat fins ara. El tècnic del Madrid, Xus Mateo, va advertir de l'ansietat en la que es pot trobar el Barça per trobar la tecla bona aquesta nit i que pot ser un element que en algun moment concret plani durant el partit d'avui.
En cualquier momento, y seguramente si por lo que sea, aunque es al principio de temporada, pues no ha tenido mejor el resultado que esperaba, pero bueno, yo insisto que es muy pronto para saber lo que nos vamos a encontrar, pues seguramente con más razón, pues querrán enseguida empezar a encontrar ese Barcelona que quieren, ¿no?
A Can Barça son baixa pel partit d'aquesta nit Mirotic, Kuric i Sergi Martínez, que avui passa pel quiròfan per operar-se d'una tendinopatia rotuliana. El genoll esquerre, el Madrid, Xus Mateo, no recupera ningú i continua tenint 5 baixes, les de Hanga, William Goss, Alocen, Rudy Fernández i Anthony Randolph. El partit a 2:15 del vespre, des d'un quart d'hora abans, com sempre, a RAC+1.
Gràcies, Mundet. Encara un parell de punts, en aquest cas sobre la competició femenina. D'una banda, ahir l'Uni Girona va perdre, sí, va perdre l'anada d'aquesta eliminatòria prèvia de l'Eurolliga, però ho va fer per 12 punts, per tant, recuperable de cara a la tornada, de cara a la setmana que ve contra el Vilnef d'Ascq. I d'altra banda, ho hem sabut aquest matí, Saragossa serà la seu de la fase final de la Copa de la Reina, el primer cap de setmana d'abril. La Federació Espanyola, a més, confirma que les anfitriones hi tenen plaça garantida. I després del bàsquet, un apunt d'hoquei patins. La selecció catalana entra en joc. Oriol Alsina, bon dia.
Bon dia, Xavi. Doncs avui comença la primera Golden Cup d'hoquei patins, que se celebrarà fins diumenge al Pavelló Municipal d'Esports d'Olot. És un torneig internacional que obre la segona setmana catalana de l'esport de l'UFEC. La selecció catalana femenina juga a les 7 de la tarda contra Suïssa en el partit inaugural de la competició, mentre que la masculina ho farà a les 9 contra França. El format de la Golden Cup és de lligueta tant en el torneig femení com en el masculí, on els dos primers classificats disputaran les finals aquest diumenge 16 d'octubre. En el cas de la Golden Cup masculina hi ha 4 participants: Catalunya, França, Itàlia i Alemanya, i pel que fa a la competició femenina en són 5, les mateixes seleccions que el quadre masculí, a més de Suïssa. En el cas de la selecció masculina hi ha 2 baixes d'última hora. Cauen de la convocatòria Sergi Mires i Joan Canyelles, i ocuparan el seu lloc Arnau Xaus i Roger Valls.
Gràcies, Oriol. 6 minuts i les 3, pausa i tornem.
Quan una assegurança et promet un preu molt baix per assegurar casa teva o el teu cotxe, no m'ho pensaria si fos per aquest cotxe.
Brum, brum.
O per una casa de nines. Per casa teva o el teu cotxe, tria AXA. Tria en qui confiar. I gaudeix d'una assegurança de qualitat per menys del que t'imagines. Tria AXA. Visita'ns a un dels nostres 7.000 punts de venda o entra a axa.es.
Vols fer un gir al teu futur? Atreveix-te a pensar en gran. ESIC és la business school que omplirà el teu futur d'oportunitats amb la formació líder en màrqueting, management i tecnologia. Descobreix el teu potencial i fins a on pots arribar amb els nostres màsters, postgraus i MBAs. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona.
Llavors ja està tot instal·lat i funcionant? Doncs que ràpid.
Sí, tot llest i funcionant. Tens el panell, l'app, les càmeres, els sensors. I a més, l'equip té un sistema anti-inhibició perquè no es pugui bloquejar la connexió. I té manteniment inclòs de per vida. Així que res d'en surts. Però a banda de l'equip, des d'ara mateix nosaltres també som a l'altre costat per si fa falta.
Protegeix la teva llar dels robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 4546.
El clàssic a Dazón. Real Madrid-Barça. 90 minuts per fer història. Que no t'ho expliquin. Viu-lo en exclusiva a Dazón. El clàssic i els esports que vols. Ara des de 19,99€ al mes. Subscriu-te a Dazón.com.
A BP ens agrada ser part del viatge de la teva vida. Acompanyant-te i oferint-te justament allò que necessites cada vegada que fas una aturada en el camí. Per això amb el programa Mi BP pots estalviar quan repostis i gaudir de molts més avantatges cada vegada que utilitzes la teva targeta Mi BP. Viu el viatge de la teva vida amb BP. Consulta les condicions del programa a mibp.es.
Buscant oficina? Amb Loom, dissenyar la teva oficina perfecta és molt fàcil. Espais innovadors i 100% flexibles. Ideals per a models de feina híbrids. Descobreix els nous impressionants espais Loom a Plaça Catalunya i al 22@. Entra a loom.es per saber-ne més. Repetim, loom.es.
A Profuturo fem 6 anys, però a més complim somnis. Hem acompanyat i format a més d'un milió de docents i els hem ofert eines i recursos per elevar el nivell educatiu en els contextos més desfavorits. A Profuturo, el programa d'educació digital de Fundació Telefònica i la Fundació La Caixa, fa 6 anys que impulsem el poder transformador de l'educació.
És hora de passar a l'acció. Corres amb nosaltres? CaixaBank dona suport a la cursa de RAC1. T'esperem a Sant Cugat el 16 d'octubre.
Per les 3 avui es presenta el Festival de Sitges Viejos, una pel·lícula de terror geriàtric. La dirigeixen Raúl Cerezo i Fernando González Gómez. Anem cap allà, cap a Sitges. Maria Cusó, bon dia.
Bon dia. Segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyola, al gener del 2021 hi havia 9,38 milions de persones a l'estat de més de 64 anys. Què passaria si un dia totes elles comencessin a actuar de manera erràtica i asseguressin que senten unes veus que ningú més escolta? Probablement l'opinió pública diria que han perdut el cap, i és precisament aquest dubte raonable el que fan servir els directors de Viejos per construir una pel·lícula de terror on potser els que no hi veuen clar són la gent jove. Raúl Cerezo i Fernando González Gómez dirigeixen un film de terror clàssic que en el fons és una crítica al tracte que rep la gent gran, ho explica González Gómez.
Como la última fase de nuestra existencia, que es la vejez, es terrorífica casi per se en una sociedad como la nuestra, que abandona, denosta y olvida a los ancianos. Entonces nos gustaba mucho el hecho de tener a esos inocentes como en Quien puede matar a un niño.
Una altra de les pel·lícules més comentades aquestes últimes hores a Sitges és Project Wolf Hunting, una producció coreana que explica el viatge d'un carguer que trasllada alguns dels reclusos més perillosos del país. Una pel·lícula que ha utilitzat, atenció, més de 2 tones i mitja de sang falsa.
Déu-n'hi-do, i l'espectacle Rita de Nevos, un dels clàssics de Christian Lupa, continua tenint vida 25 anys després de la seva estrena a Cracòvia. El muntatge representarà per tercera vegada el Temporada Alta, aquesta vegada, però, a Barcelona, al Teatre Romea Maria Costa.
L'obra escrita per Thomas Bernhard es podrà veure dimarts que ve i avui s'ha presentat de la mà del mateix director, Christian Lupa, que no s'ha perdut cap funció perquè considera que cada una és única. El muntatge escenifica la trobada entre germans d'una família adinerada i culta, però totalment distanciats. 25 anys després, l'obra continua tenint rodatge i fins i tot lluint el mateix repartiment. Dues actrius i un actor que també han notat el pas dels anys, ho explicava el mateix director de l'obra, Christian Lupa.
Va passant el temps, la bellesa humana hi és, però el que queda en els personatges és una joventut que no s'esgota. A tots els personatges, de fet, hi trobem l'essència encara de la infantesa. És una paradoxa molt personal que té el mateix Bernhard.
Lupa diu que l'obra encara té corda i que es deixarà de fer quan literalment mori algun membre de l'equip.
I acabem amb música perquè la revista Rolling Stone considera que el disc El mal querer de Rosalía és el desè millor àlbum conceptual que s'ha fet mai. L'àlbum incorpora 11 temes com aquest que sona de fons, Bagdad, però també Malamente i Pienso en tu mirar.
Sí, segons la revista El Treball de la Catalana, concentra la intensitat del drama d'una relació amorosa, tòxica i fusiona estils, com el rhythm and blues, el hip-hop i els efectes sonors de motors o ganivets amb música tradicional.